Les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Andorra, el país dels Pirineus, és un destí de compres i d'oci, però també pot ser un bon destí cultural si se sap què visitar. De fet, gràcies a les diverses ofertes culturals del país, es pot fer un recorregut a través de la història d'Andorra des dels orígens medievals fins a l'època contemporània. Un recorregut que passa pel romànic, l'Andorra tradicional o la seva gènesi com a entitat política. Amb tot, no hi manquen ofertes més generalistes per conèixer l'evolució de coses tan recents com l'automòbil o la motocicleta. Avui, en aquesta sèrie de programes d'estiu, us oferim una petita guia per conèixer Andorra molt més enllà de l'esquí o les compres, una guia per fer cultura de qualitat. Si ens acompanyeu, podreu conèixer les millors opcions per visitar el romànic del país o per conèixer com vivien els nostres veïns andorrans al llarg dels darrers segles de la seva història. I no només això, també us recomanarem visites a museus amb art de qualitat i excursions a l'aire lliure que tenen al mateix temps un dens contingut artístic. Benvingut als Països dels Pirineus, benvinguts a les Portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, en aquesta sèrie de programes d'estiu que us estem oferint, amb una barreja de turisme i història pel nostre país. Ho fem, com sempre, amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Alberto Reche.
Hola, què tal?
Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Avui tu ets el protagonista, parlem d'Andorra. És potent l'oferta cultural d'Andorra?
Doncs sí, ho és. El problema és que l'oferta cultural andorrana està una mica tapada per tot una altra oferta que és molt més, potser, espectacular, que és l'oferta turística, de destí de compres, de poder baixar tabac, alcohol, sucre i altres grans productes per la frontera.
Missals.
Missals, també. I tot això el que fa, doncs, és tapar una oferta cultural que realment és potent, que potser es podria explotar una mica més, i sobretot no en un període concret de l'any, com són els mesos d'estiu, sinó durant tot l'any. Penso que seria interessant incidir i dir més en aquest sentit, però hi ha coses bastant interessants i que si realment vas una o dues setmanes a Andorra o per la zona pròxima al Pirineu, tens molta oferta cultural i jo crec que no te l'acabes, que en tens per visitar, per aprendre molt, per tot tipus d'ofertes, més generalistes com comentaves a la introducció, o més ja concretes centrades en el territori. Per tant, ara que estem fent aquests programes especials de Troia d'estiu, penso que és interessant, doncs, parlar de tota aquesta oferta i realment conèixer-la una mica, perquè ja us dic, no us l'acabareu.
Doncs agafem la cal crema solar.
Cal crema solar, perquè la muntanya sembla que no, però els raigs UV són potents i s'han de posar crema, sobretot si anem a caminar una mica per la natura. Per tant, calçat còmode i crema solar.
Molt bé, doncs marxem cap a Andorra.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs, com dèiem, avui començarem aquest viatge a Andorra caminant i ho farem visitant l'Andorra Land Art 2017. Oliver, Què és això de l'Andar? Què és això de l'Andorra l'Andar 2017?
El l'Andar, bàsicament, és una proposta que va néixer cap als anys 60, a l'Amèrica del Nord, i és un moviment artístic, podríem dir, que el que pretén és vincular propostes d'art, sobretot art contemporani, aquest tipus d'art que és més trencador, que podem veure en museus de Barcelona com típics, com el que hi ha al Raval, etc., però que, a més, ho volen vincular amb el paisatge i amb l'entorn. Per tant, són dues propostes que intenten vincular això, art contemporani, sobretot, i paisatge. I va ser seguint una mica aquesta idea que Andorra va néixer fa un parell d'anys, la Bienal Andorra Landart, que és una cita que se celebra, com bé diu el nom, cada dos anys, i que permet, doncs, visitar una mica el paisatge andorrà, però, a més, fer-ho trobant pel camí, i tant en entorns urbans com en entorns de natura, obres d'art contemporani. Són muntatges que són temporals i que enguany, doncs, es poden visitar fins a finals del mes de juliol i que trobarem repartits al llarg del país.
N'has visitat alguna, tu?
Encara no les he visitat totes, però sí que n'he vist alguna que realment val molt la pena, i jo penso que hi ha alguns muntatges interessants.
Bé, i quin exemple ens podries posar?
Doncs jo penso que n'hi ha algunes que són bastant curioses i algunes també que són espectaculars. Potser la més espectacular d'aquest any i la més destacada seria un homenatge que s'ha fet als refugiats, que l'ha fet l'artista Marc Sallarès i que està a la Tartera de Carroi, que perquè ens puguem ubicar està just a sobre mateix de la zona d'Andorra la Vella. Hi ha tota la muntanya, hi ha una tartera, una pedregada de rocs, i allà s'ha instal·lat aquesta proposta, que és bàsicament representa un refugiat amb una criatura en braços. I és molt interessant perquè es pot veure des de tot el nucli urbà d'Andorra i sobretot des de la part alta d'Andorra, que és la zona d'Escaldes-Engordany, i que si circules per la carretera o el que sigui, doncs ho vas trobant, no? I ho vas veient. I penso que és un tema impactant. De fet, el tema en si dels refugiats és impactant. La societat recentment n'ha parlat moltíssim, i fer aquest homenatge, a fer-ho de la manera que s'ha fet i tan destacada, jo penso que és interessant i que és una de les més característiques que val molt la pena de veure i que, a més, no hi has d'anar expressament, perquè només que passis amb el cotxe per un o altre lloc ja ho estàs veient.
Com dius, com aquesta obra, n'hi ha moltes més.
Sí, de fet, enguany hi ha ni més ni menys que una cinquantena d'obres d'artistes vinguts d'11 països. Són obres que no només estan en aquests entorns més urbans, com el que ara us deia d'Andorra, sinó que les trobem a plena natura, i que per això és interessant, perquè ens permet una mica fer senderisme, poder caminar per la muntanya i, a més, doncs, visitar una mica de proposta artística. A més, jo penso que és força impactant, com a mínim força curiós, caminar per la muntanya, sobretot per la muntanya pirinenca, i trobar-se, doncs, obres com, per exemple, la de Help, que és bastant curiosa, que són un seguit de mans que brollen pràcticament de terra i que estan, són una mà que està en forma de demanar ajuda, com si realment haguessis d'estivar una persona que s'està enfonsant sota terra, i que ja et dic, és bastant curiós i bastant interessant. A més, si no recordo malament, també s'han fet alguns tallers per nens més petits i algunes visites guiades, però això desconec si ja són coses programades regularment o si en aquest cas s'ha fet només per escoles o el que sigui. Però en tot cas, ja no només hi ha visites lliures, sinó que s'han fet en alguns casos visites guiades i visites més concretes.
Molt bé, i si volguéssim anar a Andorra a visitar aquests muntatges, com els podem localitzar? Hi ha alguna aplicació, algun mapa, alguna manera de poder saber on estan situades cada una d'aquestes obres?
Sí, alguns ja els veureu a simple vista, però, de fet, si no saps que hi ha aquesta proposta cultural, pensaràs què hem posat aquí. De fet, enguany no, perquè aquesta mostra d'aquesta mural dels refugiats, jo penso que és prou indicatiu i s'entén perfectament, però fa dos anys hi havia un mural que no s'entenia tant i que si realment no sabies que era una proposta de Landart, et quedaves una mica, què és això? Estan fent obres? No...
A vegades distingir l'art modern d'una rotonda, a vegades...
Bueno, exacte, de vegades, segons com, pels ulls no experts costa una mica, i per això et dic que alguns te'ls trobes i són prou evidents, però també és necessari que alguns altres t'expliquin el que és, no? Llavors, si entreu a la pàgina web d'andorralandart.com, allà hi trobareu, doncs, una explicació de tots els muntatges que s'han fet, de totes les ubicacions que hi ha a Andorra i que, a més, són consultables a través del Google Maps. Per tant, podeu visitar el país i podeu aprofitar per fer natura, senderisme i, a més, doncs, fer aquesta proposta cultural, doncs, tot seguint aquestes rutes. Ja us dic, algunes vegades estan més a les zones urbanes, d'altres en zones naturals, però més accessibles des de les zones urbanes, i altres ja estarien més a la muntanya, no? Però bueno, penso que val molt la pena, i que sapigueu que això està actiu durant poques setmanetes. De fet, ja porten més d'un mes, tot i que el que ens queda ara és fins al 28 de juliol, i que si ho voleu gaudir, doncs haurà de ser durant aquestes pròximes dues o tres setmanes.
Molt bé, i per quan ja has fet totes aquestes excursions i has gaudit d'aquest Land Art i ja estàs cansat, doncs també a Andorra teniu ara una part del Cirque du Soleil.
Sí, des de fa 3 o 4 anys també, des del govern d'Andorra, el que es va intentar és portar una proposta de circ a l'aire lliure, que a més fos circ de qualitat i potent, i doncs es van decidir ni més ni menys pel Cirque du Soleil, que bueno, jo crec que potser és un dels màxims referents que hi ha en el món del circ, i que sempre fan aquests espectacles de croàcies, llums, etc, que sempre deixen bastant bocabadat. Enguany l'espectacle es diu Estel·lar, també una mica per ajudar a que sigui més estel·lar i espectacular, però bé, és un any més d'una proposta d'aquestes característiques. El que també està bé és que la proposta no només és ja pots agafar una entrada de pagament a la zona més per anar-hi seure, el que seria la tribuna, però si vas més a la platea pots reservar entrades gratuïtes des del mateix web, o fins i tot hi ha hotels que ofereixen aquest pack entre circ i hotel, i llavors es pot visitar gratuïtament també, em sembla que és al llarg de tot el mes de juliol, abans que comencin potser les tandes més ja de festes majors pròpiament. Però bé, és bastant interessant perquè tens circ de qualitat potent cada dia de la setmana, o pràcticament cada dia de la setmana, i es pot visitar gratuïtament.
Bé, una altra proposta també recent i cultural a Andorra és el nou museu que s'ha obert no fa gaire.
Sí, sempre quan es parla del nom Thyssen s'associa a dues coses, a quadres, a art de qualitat, però també a calés, no? I potser la qüestió més de la premsa rosa, etc. En aquest cas, com sabem, els Thyssen tenen moltes obres d'art, tenen museus, i de fet, si mal no tinc entès, la baronessa Thyssen és resident a Andorra, el que no sé si és resident tot l'any o durant una part de l'any, etc. El que sigui és que es va plantejar des de fa temps la possibilitat de fer un museu Thyssen a Andorra com a oferta doncs, cultural de primer nivell, i aquest mes de març, si no recordo malament, es va obrir a la part alta d'Escaldes-Engordany al museu Thyssen, on es poden veure quadres de Matisse, de Gauguin, de Monet, entre molts altres, i a més segurament el museu acollirà al llarg dels anys que funcioni, doncs obrirà ofertes que aniran rotant entre altres museus, i per tant jo penso que gràcies a aquesta oferta del Museu Thyssen es podran visitar i es podran contemplar obres d'artistes internacionals de primer nivell al Pirineu. Per tant, també és una altra molt bona opció si es visita el Principat d'Andorra aquest mateix estiu.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
D'una nit a Igualada, com si fos de passada, apreníem lliçons a ritme de cançons. Que no tot en la vida se li pot prendre mida, que no importa en alguns si podem estar junts, podem estar junts. Si els carrers són plans de gent, no hi ha res més que tingui en ment, que en solitud estic perdut, i junts no ens cal ningú, i junts no ens cal ningú. Repassem les vivències, més nodrits d'experiències, la gent que hem conegut que ens porta un nou futur. Miss me.
Molt bé, doncs com hem parlat a la introducció, Andorra ofereix moltíssimes possibilitats i després d'aquestes propostes estiuenques temporals i d'aquest Museu Thyssen que ha obert enguany, anem a parlar de dues propostes fixes. D'una banda, el romànic andorrà i de l'altra, l'evolució de dos vehicles com ho són l'automòbil i la motocicleta. Oliver, comencem pel romànic. Què ens pots dir?
Doncs bé, l'oferta de romànic Andorra és realment potent, tot i que jo crec que, com introduïa la pregunta inicial, és una d'aquestes qüestions que caldria millorar durant tot l'any i no únicament als mesos d'estiu. De fet, les esglésies andorranes són visitables als mesos d'estiu, ara ho comentarem, però durant la resta de mesos de l'any no estan obertes, o si estan obertes és de manera puntual, has de saber molt bé l'horari, o si no has de contractar un guia concretament per fer una visita específica en un moment determinat de l'any. I això és una llàstima perquè és un patrimoni de primer nivell i de vegades la gent no s'organitza amb tanta previsió una visita i també arribar davant de la porta d'una església i voler-la visitar i que te la trobis tancada, doncs és una llàstima. S'entén quan això passa doncs, en poblets del Pirineu on hi ha poca població i la clau doncs, la té un veí o la té un altre i es fa el que es pot una mica... però sap més greu en llocs on realment hi ha oficines de turisme, hi ha una oferta cultural important i, per tant, es podria obrir durant tot l'any. Llavors, bé, és una de les coses que s'està reclamant i que estaria bé doncs, que existís també durant l'hivern, doncs, després d'esquiar, que es pogués baixar a fer visites perfectament a les esglésies.
Sí, en aquest sentit, per exemple, potser em venia al cap el model del romànic del nord de Palència, que és una situació molt semblant, no? amb molta oferta romànica de petit format en pobles on moltes vegades gairebé no hi ha habitants i que la pròpia custòdia i visita dels... de les esglésies cau als veïns del poble, no? Sí. Ja tenen tota una xarxa de voluntaris, de gent gran del poble que està encantada de suplir aquest paper que moltes vegades a les oficines de turisme no tenen, no? Jo crec que seria un bon model, no?
Una
mica què estan fent en altres territoris com per exemple al nord de Palència, perquè ja tot i que tenen una fundació com és Santa Maria la Real, que una mica aglutina tots aquests esforços, s'ha arribat a una situació molt, molt bonica on són els propis habitants de cada petit poblet del nord de Palència que senten molt seu el patrimoni i permeten un turisme de proximitat brutal.
Sí, això realment és el que es podria fer, és a dir, ara mateix es podria mantenir el model d'estiu, que jo crec que és potent i que és molt interessant que es mantingui com està, i de cares a l'hivern doncs, buscar un sistema que no impliqui tenir una persona durant tot l'any, tot el dia, 8 hores al dia, durant tota la setmana, obrint l'església i posant-la en visita, perquè realment a l'hivern doncs, és més complicat i potser només funcionaria els caps de setmana, però potser buscar un model alternatiu o que plantegi que, doncs mira, durant 2 hores cada dia hi haurà un veí disposat o una persona disposada que ens pugui fer la visita. Jo penso que seria interessant. De fet, una de les característiques històriques d'Andorra és que està organitzat per parròquies en comptes de per municipis. Quan parlem d'Andorra la Vella, Escaldes Engordany o Encamp, no estem parlant del municipi d'Encamp, sinó que estem parlant de la parròquia d'Encamp. Això és una reminiscència de l'edat mitjana que suposo que els fidels oients de les Portes de Troia que han sentit ja diversos programes que hem fet sobre la història d'Andorra
ja tindran
força interioritzat, però aquesta reminiscència doncs, tindria un origen en què el Principat d'Andorra en època medieval era un feu episcopal del Bisbat d'Urgell i aquesta organització parroquial es va mantenir com a definitòria del marc intern d'aquest feu episcopal i en segles posteriors doncs es va mantenir, es van aplicar noves formes però encara s'ha mantingut aquesta denominació i de fet el Bisbat d'Urgell com bé sabeu encara avui és copríncep d'Andorra. I el que és interessant és que la majoria d'aquestes esglésies parroquials andorranes van ser edificades doncs, en temps medievals i en aquell moment l'estil artístic que estava de moda era el romànic i per tant la majoria d'elles, o totes elles presenten elements característics propis del romànic, per tant hi ha una oferta cultural molt potent. És un romànic potser propi i diferent, el de la Vall de Boí per exemple, que té aquests campanars tan destacats, etc, però també és un romànic propi amb unes característiques pròpies i que també és més interessant.
I totes, bueno, jo hem dit, anat dient una mica, però totes aquestes esglésies són visitables a l'estiu, a l'hivern,
sí,
a
bueno,
vegades...
A l'hivern ja hem comentat aquesta situació, que en principi no són obertes, però si no recordo malament, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, o com a mínim els mesos estrictes de juliol i agost, és a dir, l'estiu pròpiament dit, aquestes esglésies estan obertes unes quantes hores al dia, unes quantes hores que són bastantes, em sembla, no sé si és de 10 o 11 del matí fins a 5 o 6 de la tarda, per tant, hi ha molt temps per organitzar-te i poder-les anar a veure. A cada església, quan és oberta, hi ha un guia, que normalment són joves, estudiants de la parròquia, doncs que a l'estiu busquen alguna feina, treballen pel comú o el que sigui, i que et donen doncs, quatre idees, quatre pinzellades sobre l'església, i fins i tot doncs, t'acaben d'aclarir els diversos panells informatius que hi poden haver. Per tant, si aneu aquest estiu al Principat d'Andorra, podreu visitar totes aquestes esglésies sempre sense dificultat. Evidentment, doncs, consulteu aquests horaris i pot ser que n'hi hagin algunes que obrin uns dies puntuals de la setmana, però en principi és interessant perquè normalment ja us dic que estan tancades i que no són fàcilment visitables i en canvi l'estiu és un bon moment per fer-ho.
Molt bé, doncs tenim un o dos dies, hem pujat a Andorra, un o dos dies. Tu com a expert en la matèria d'Andorra, diguéssim, on anem? Quina seria la selecció d'esglésies a visitar?
Aviam, n'hi ha moltes i totes són maques, ja no només potser per l'església en si, també per l'entorn, perquè algunes doncs, estan situades en punts elevats que et permeten tenir una panoràmica molt maca. Tot i així, jo si hagués de triar, me'n quedaria amb tres o quatre, que penso que són les més maques. La primera d'elles és la de Santa Coloma, que hi vaig estar justament fa molt pocs dies, i que és molt característica perquè té un campanar rodó, que la majoria de campanars de la vall són quadrats, o tenen una espadanya, en canvi aquest és totalment arrodonit i té un porxo que és molt bonic, tot plegat en un entorn doncs, que té el cementiri al voltant i que és bastant maco paisatgísticament, no? L'església en si. És de les més antigues, si no la que més, del mateix Principat, i la trobareu, doncs, és una de les que hi ha més al sud, una mica més en direcció a la Seu d'Urgell des d'Andorra a la Vella. Potser la trama urbana d'aquesta zona no és excessivament bonica, però sí que en aquest cas l'església jo penso que destaca molt. A més, d'aquesta església també es conserven unes pintures, que són potser les pintures romàniques més destacades del país, tot i que, malauradament, també en aquesta política una mica indecisa de si sí si no, ara mateix no són visitables. Sí que ho van ser durant una exposició en un moment determinat, però aquesta possibilitat de construir un museu nacional que pugui albergar aquestes pintures i tal, encara no s'ha fet realitat, i tot plegat, doncs, si no són en moments concrets, no es poden visitar. També hi ha una altra església que jo trobo que és molt maca, que és la de Sant Miquel d'Angulastés, que queda a sobre d'Andorra, en un punt bastant elevat, i que és molt maca tant per les vistes que té, aquesta sí, perquè es pot veure una bona part de la zona central d'Andorra, i a més perquè presenta unes característiques arquitectòniques que són molt boniques, té un campanar bastant allargassat, alt, és molt maca aquesta església, realment val la pena. Una altra que és molt destacada per mi és la de Sant Romà de les Bons, que aquesta està ja a la parròquia d'en Camp, també en un punt encimbellat on hi havia un antic castell o una antiga casa forta que controlava doncs, el pas de sud a nord, i aquesta és molt bonica perquè és la típica esglesieta que esperes trobar-te allò, si vas caminant pel Pirineu, la típica capelleta petita romànica, amb una petita espadanya, tot molt de maqueta gairebé, tot fet molt petit, molt romàntic, molt bonic, no? I aquesta és bastant interessant perquè té molt bona vista també i bueno, és el típic lloc de fer-te la foto, jo crec. I també podríem destacar-ne una altra ja, que també surt molt sovint a les fotografies, que és l'església de Sant Joan de Caselles, que està a la parròquia de Canillo i que té molts elements clàssics d'aquest romànic andorrà, entre els quals destaca que la majoria d'esglésies tenien un porxo, un nàrtex, que se suposa que també hi eren a moltes altres esglésies romàniques, però que sovint no s'han conservat, i en canvi Andorra sí que s'han conservat, ja sigui perquè, doncs, per les característiques s'han pogut conservar més temps, o perquè s'han anat reconstruint aquests diversos pòrtics o porxos. I són interessants perquè és on normalment es reunien els veïns del poble per mantenir reunions relacionades amb la comunitat, amb la gestió de les pastures i tal, i és interessant perquè permeten doncs, situar-se una mica en el moment en què Andorra començava a tenir alguna petita construcció política, com podia ser el Consell de la Terra, etc., que va néixer doncs, a partir d'aquestes reunions, i per tant és interessant com a curiositat.
bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern.
Molt bé, doncs fem ara un salt uns quants, uns poquets segles endavant, precisament en aquestes dues últimes parròquies que esmentaves, la d'Encamp i la de Canillo. On hi ha dos museus que expliquen la història de dos vehicles fonamentals a dia d'avui, com són el cotxe i la moto. Si et sembla, comencem pel cotxe, que ens expliquen una mica de què va aquest museu del cotxe.
Sí, hi ha el Museu de l'Automòbil, el Museu Nacional de l'Automòbil, es troba al bell mig del poble d'Encamp, i és un museu interessant perquè permet veure doncs, la història, la trajectòria de la història de l'automòbil des de l'any 1885 fins a l'actualitat. La peça del 1885 és la més antiga i, de fet, podem fer un recorregut doncs, potser no fins a l'actualitat recent de dia d'avui, que els cotxes ja els veiem pel carrer, sinó doncs, de finals del segle XX amb alguns cotxes que potser ja portaven els nostres pares però que ja eren algun clàssic, no?
La pregunta és, per què un museu del cotxe a Andorra? Quin és el leitmotiv d'aquest museu?
Bueno, de fet hi ha una col·lecció, es va tirar endavant a aquest museu perquè hi havia una col·lecció per tirar-ho endavant, i al cap i a la fi de vegades no és com per què un museu egipci a Barcelona o perquè... Sí, no, perquè de vegades són les coses, no? De vegades potser tens la possibilitat perquè tens un seguit de peces determinades sobre una qüestió concreta, i en aquest cas doncs, hi havia la possibilitat amb una col·lecció que de fet és considerada una de les més importants del sud d'Europa, perquè el Museu de l'Automòbil doncs, té una de les més potents d'aquesta zona del continent, i realment doncs, s'ha intentat potenciar. De fet, si no ho saps, tampoc passes per allà davant del museu i no te n'adones, i és una llàstima, perquè justament això, pensar que tens a disposició un dels museus més importants de l'automòbil del sud d'Europa i no saber-ho o descobrir-ho per casualitat avui que fem una petita trajectòria per Andorra, o aquesta pregunta, no, per què Andorra? Doncs de vegades perquè va sortir la possibilitat de fer-ho aquí, no?
Pels motius que sigui, Andorra hi ha tradició de tenir cotxes de gamma alta i cotxes històrics.
Sí, però en aquest cas és més per cotxes històrics que de gamma alta, però també hi ha algun bon cotxe d'aquests que val la pena contemplar.
Però també la moto té el seu espai.
Doncs sí, una mica... Això per compensar, no? Dir, home, si fem el de l'automòbil, hem de fer el de la moto.
Que no se'ns emprenyin els de les motos.
Exacte, que no se'ns emprenyin. I com que els d'Encamp i de Canillo també sempre hi ha aquests piques històrics com Terrassa i Sabadell, per exemple, doncs en un tindrà el de l'automòbil i l'altre el de la moto.
Quin seria, quin?
El de la moto, el tenim a Canillo.
Qui seria Sabadell i qui seria Terrassa?
Ah, bueno, això fa de mal dir, de moment. guardarem el comentari. Sigui com sigui, just al costat de l'església de Sant Joan de Caselles, hi ha el Museu de la Motocicleta, que també, si realment no ho saps, quan passes per allà gairebé ni te n'adones, i que pots fer un recorregut a través d'un segle d'història d'aquest vehicle. I també la visita és bastant recomanable perquè hi ha exemplars bastant antics que realment són curiosos, perquè bueno, alguns dius, això realment era una moto, això podia circular, perquè sembla la típica bicicleta vella treta d'un abocador a la que hi han afegit un motor que et podria explotar els morros en qualsevol moment, i bé, realment és curiós, i hi ha alguns exemplars que val la pena visitar. Per tant, si no en teniu prou doncs, amb les visites del romànic i voleu doncs, acostar-vos més cap al segle XX, jo penso que tant la visita al Museu de l'Automòbil com la visita al Museu de la Moto són interessants, i sobretot ja no és per desconeguts, perquè si aneu a Andorra, què has anat a fer a Andorra? Un us dirà que ha anat a esquiar, un altre us dirà que ha anat fins i tot a veure romànic, perquè vulguis o no, doncs encara hi ha la fama, però segur que ningú s'esperaria que ha anat a Andorra a visitar el Museu de l'Automòbil i el Museu de la Motocicleta.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
bé, tornem en aquest programa especial d'estiu sobre què visitar aquestes setmanes a Andorra. I hem començat a tancar una mica aquesta visita estiu en el Principat. Un dels altres punts interessants és veure aquesta, més enllà del romànic, no?, aquesta Andorra tradicional que una mica també s'està perdent. Si ens poguessis fer 5 cèntims de quins jocs serien interessants de visitar o quines propostes en aquest sentit pots fer?
Sí, és evident que amb el pas dels anys i de les transformacions, doncs, aquesta Andorra tradicional s'ha perdut o està en procés descarat de perdre's. I, de fet, hem de tenir en compte que en menys d'un segle la població del Principat s'ha multiplicat per 10, que de fet és una barbaritat en molt poc temps, és molt més que la puixança que viu Catalunya en el segle XX, i Catalunya sabem perfectament, doncs, que ha tingut un increment brutal de la població per diverses situacions, els refugiats de la Guerra Civil, per altres qüestions com la migració, doncs, dels anys 60, de persones que venien, doncs, de la resta de la península, sobretot del sud d'Espanya, i pensem, doncs, que aquesta immigració no ha sigut tant com la que ha tingut a Andorra en aquests últims anys. D'una banda, hi ha hagut el propi creixement d'habitants d'Andorra, el propi creixement endogen, però a més també hi ha hagut molts immigrants que han vingut, doncs, des d'Espanya, Catalunya, França, Portugal, doncs, cridats per les diverses oportunitats que oferia el país en quant a creixement a la segona meitat del segle XX, cosa típica de qualsevol procés de migració. Aquesta transformació tan radical, tan bestial, ha posat en perill la tradició, no pel fet de que la tradició s'hagi de conservar únicament com a bé a mantenir, que no puguem transformar-nos com a societat ni canviar, però sí que és veritat que una mica, si es perd aquesta tradició, s'obliden una mica els orígens, el perquè de les coses. I això és una llàstima perquè, doncs, Andorra, però també la resta de les ciutats de Catalunya, han vist com la realitat interna s'ha transformat en els últims 100 anys i que de vegades, doncs, mira, ara aquí hi ha una fàbrica que podria ser una joia arquitectònica d'un moment determinat i la tirem a terra i ara passem per sobre d'aquí, o tenim una casa que és molt antiga i que potser, en comptes de conservar-la, doncs el que podem fer ara és un pàrquing de 400 places perquè ens hi vinguin més turistes. I això, doncs, malauradament és una llàstima i fa que la tradició, la història, la memòria, el patrimoni d'un país es perdi. Sempre es conserven aquests grans edificis, com diem sempre, d'esglésies, fins i tot edificis més al voltant de la política, com pot ser el Parlament de Catalunya o la Casa de la Vall, de la qual parlarem, però el que és potser la tradició més pròpia de la gent del poble, la manera com vivia la gent del poble, la població en general, es perd si tota aquesta part de patrimoni es destrueix. Penso que també, ja que visitem Andorra i que hi ha una oferta cultural important, doncs val la pena conèixer-ho en detall.
Molt bé, doncs segurament molta gent es preguntarà què hi fa el País dels Pirineus, un país petit allà entre dos grans països com Espanya i França, i per conèixer-ho segurament li interessarà viure més de prop el que és la història política d'Andorra. Per fer-ho, què podem visitar pròpiament allà?
Jo penso que la millor manera de conèixer la història política d'Andorra amb unes quantes pinzellades és visitar el casc antic d'Andorra la Vella, que hi ha uns carrerons que són molt bonics, que també valen molt la pena de visitar, i al mig hi ha el que és la Casa de la Vall, que és la seu de l'antic Consell General d'Andorra. Perquè ens entenguem, seria el Parlament andorrà abans que s'edifiqués el nou Consell General, que és un edifici que hi ha just a la plaça de davant. I penso que la Casa de la Vall és molt interessant perquè és al cap i a la fi no deixa de ser la representació de la sobirania andorrana i serveix per conèixer com es va formar políticament Andorra. A més, és un edifici bastant curiós perquè és una gran casa que, doncs, va comprar el Consell General al segle XVII o al segle XVIII, on s'hi reunien els polítics, i de fet fins al moment en què es va edificar el nou Consell General encara va servir com a sala de reunions, i quan venia a visitar, doncs, algun copríncep, el copríncep francès o el bisbe d'Urgell, però sobretot potser el copríncep francès, que com bé sabeu, i després potser tindrem ocasió de parlar, és el president de la República Francesa, no deixa de ser curiós imaginar-te'l, doncs, en aquella casa, en aquells passadissos, en aquelles taules de fusta tan tradicionals, no? Comparat potser amb la pompa que pot haver-hi en un palau polític parisenc, no? I sempre és curiós. Penso que que la visita a tots aquests racons és molt interessant per conèixer aquesta Andorra de l'època moderna i contemporània, i el que és la recomanació és, evidentment, si es volen anar a visitar, és consultar els dies en què està obert, en què es fan visites guiades, i val molt la pena. I també ja que som aquí, doncs aprofitem per saludar els amics de la llibreria de la Pussa, que és la llibreria tradicional i per excel·lència d'Andorra, i que allà, si voleu trobar la història d'Andorra escrita i la història del Pirineu escrita, doncs allà trobareu tots els llibres que vulgueu, també en una d'aquestes petites cases, d'aquests carrerons del casc antic d'Andorra la Vella, en pujareu una escala, trobareu els llibres allà. Realment és molt curiós i molt maco, i val la pena ja... Bueno, jo com a historiador m'agrada...
Tu em parles al teu llibre d'això?
Sí, jo parlo d'aquesta història d'Andorra i de la Casa de la Vall i tal, i com a recomanació doncs, també afegia doncs, aquesta visita a una llibreria. Com a historiador a mi m'agrada, quan vaig a un altre lloc, doncs, visitar llibreries, veure què es publica. En alguns casos dius, no entenc l'idioma, però és igual, ho miro igualment, i de vegades les llibreries doncs, és maco per veure una mica la situació cultural del lloc on vas,
sí, sí.
I de vegades doncs, trobes també algunes col·leccions, sobretot quan vas a França, col·leccions d'aquestes fetes de butxaca, de llibres que aquí el compres de segona mà i et costen una barbaritat, i allà el publiquen i te'l venen per 8 o 10 euros i cap aquí, però bueno, això ja potser els que són més friquis del llibre, però en tot cas també doncs, és una visita que recomano i que val la pena.
Bé, doncs jo sumar-me a les salutacions a la llibreria La Pussa, perquè al final sembla en aquest món en el que les llibreries estan desapareixent, tot el que sigui mantenir-se al peu del canó, i més en, sí, com deies tu, en aquest fetitxe gairebé ja morbós que és comprar llibres a dia,
sí,
d'avui,
sí,
no? Perquè ara sembla que ningú compra llibres, i ja no el fet de comprar, sinó el fet de tenir una biblioteca a casa, és com gairebé un gest absolutament passat de moda.
Poder no tenir un pendrive per què tenir llibres, no?
Bé, doncs... resseguint aquest camí més antropològic del turisme, hi ha una altra vessant del turisme que no és potser l'arquitectònic, el polític, sinó que és més aquesta faceta de gairebé antropòleg cultural, que és el turista, conèixer el dia a dia de la gent, dels habitants del lloc on vas. Jo voldria que m'expliqués una mica, si algú vol anar a Andorra amb un esperit antropològic, què hauria de visitar per conèixer els indígenes o les formes de vida indígenes de la vall?
Si vol conèixer les formes de vida indígenes de la vall, hi ha tres opcions, però sobretot una és la més destacada, que és la de Casa Cristo d'en Camp, que és la més tradicional. Després en parlaré. Comencem per les altres dues opcions, si us sembla bé. Hi ha dos cases, Casa Rossell i Casa Areny Plandolit d'Ordino, que en aquests dos museus, el que són cases museus, el que podeu trobar doncs, és gairebé un museu que van posar pausa a final del segle XIX i que s'hi conserva doncs, part d'aquesta història andorrana de com era en aquell moment una casa. Tot i així, quan parlem de la Casa Areny Plandolit en concret, estem parlant d'una casa rica, perquè doncs, Guillem d'Areny Plandolit era un personatge important de la història d'Andorra a la segona meitat del segle XIX, i de fet a casa seva han quedat vestigis de la seva riquesa. A més és un personatge molt curiós, va tenir un paper important en la nova reforma, però aquests papers de jugar a dues bandes i alhora doncs, aprofitar-se finalment de la situació per quedar una mica com el millor, això tan típic, i de fet fins i tot molt sovint se l'ha presentat com el gran polític andorrà, però ell entre altres coses era diputat a les Corts de Madrid, vull dir que són aquests casos que són curiosos. El que és interessant és veure doncs, com podria ser la vida d'un personatge enriquit en un moment determinat a l'Andorra de finals del XIX, principis del segle XX, i sobretot veure aquests vestigis i doncs, els productes que feia importar, que venien de lluny, és bastant curiós. Ara bé, tornant a aquesta qüestió, que és la que plantejaves tu, Alberto, de voler veure aquesta vessant més antropològica, de veure com devien ser, doncs, si ens situem a l'any 1930, que Andorra en aquell moment tenia uns 6.000 habitants com a molt i un servei d'ordre de policies que encara no superava els 5 o 6 agents, doncs si anem en aquest moment jo recomanaria la visita a Casa Cristo, que es troba al vell mig de la parròquia d'en Camp, i que és superinteressant perquè doncs, és una casa de tres plantes on es pot fer doncs, una visita guiada i veure doncs, primer de tot ja com a l'entrada, recepció, hi ha com el soterrani, celler, més que soterrani, és gairebé un celler rebost on s'hi podien conservar els productes i la llenya per l'hivern, doncs que aquestes famílies es dedicaven a, normalment a la tardor, a preparar-se per l'hivern i conservaven a dintre casa, i després llavors hi ha un parell de plantes més on es pot visitar realment la casa a casa amb els objectes que tenien en aquell moment quan es va tancar. Hi ha els pots de cafè de l'època, tots els pots evidentment eren amb llauna. Bé, realment és l'Andorra tradicional, perquè ens fem la idea com funcionava. I a més, ja us dic, la visita guiada el que permet és que hi ha una explicació molt bona. Des d'aquí doncs aprofito per saludar a l'amic Robert Lizarte, que fa una visita superamena, que a més fa visites nocturnes de tant en tant i que també és molt, molt curiós. I ell fa doncs una visita fantàstica explicant doncs aquesta Andorra tradicional, com funcionava exactament. Per tant, val la pena aquesta visita.
Bé, i com sempre que anem de turisme, està molt bé l'arquitectura, està molt bé les visions tradicionals, però també està molt bé menjar. Tens alguna recomanació que fer-nos a nivell gastronòmic? No cal que diguis jocs si no vols, a no ser que hagin pagat el cànon que toca.
No,
però sí, pots fer... què és el que no t'has de perdre si vols anar a Andorra i has de menjar?
Clar, aquí sempre hi ha un risc, no? Perquè sobretot quan vas de turisteo, el que acabes segons com i segons el pressupost que tinguis és si hi ha aquestes grans cadenes de menjar ràpid i fiques de seguida, són les 4 de la tarda i ja no ens donaran menjar enlloc i et poses a qualsevol lloc. I Andorra, com que és un lloc doncs turístic, hi ha molt esquí i tal, doncs evidentment no, hi ha McDonald's, hi ha Viena, hi ha Burger King i de vegades sempre t'acabes posant en llocs d'aquests per facilitat. Clar, jo penso que una de les millors coses que tenim a la muntanya és la carn de la muntanya, i jo penso que és el millor que es pot fer, intentar buscar restaurants o llocs on puguin servir carn pròpiament andorrana o carn pròpiament pirinenca, i que realment doncs pugueu gaudir d'un bon bistec, una bona hamburguesa
amb alguna preparació especial o...
No, jo crec que... saps què passa? Que soc molt carnívor i a mi la carn m'agrada cuita a la brasa, no necessito guarniments, perquè de vegades això l'únic que fa és tapar el gust pròpiament de la carn.
Si hem de pujar, Alberto,
Clar, home, si tu vas a provar pròpiament una carn i t'hi posen segons quines salses, que és excessivament... dius, bueno...
Estic d'acord, i m'agrada aquesta degeneració del programa cap a la gastronomia.
Jo només recordo que tenim pendent o no una barbacoa troiana.
Pot ser Andorra, perfectament.
Amb bona carn andorrana. Per mi és la gran recomanació. Evidentment, després hi ha moltes altres coses, hi ha molts altres productes. Clar, aquests llocs més turístics sempre són un risc, perquè de vegades, si no coneixes gaire, no saps on et fots i acabes, t'acaben veient cara de passarell i t'acaben venent gat per llebre. Però si saps una mica on vas i si busques això, carn pròpia del Pirineu, penso que val molt la pena.
Prenem nota.
Preneu nota.
Molt bé, després de visitar les esglésies, els museus, la història política,
Els cotxes, les motos...
Encara no podeu anar a comprar, diguéssim. Encara no, perquè encara hi hauria alguna recomanació més.
Sí, encara hi ha més recomanacions. Ja us dic que si aneu una setmaneta i a part de fer muntanya i tal, voleu fer cultura, jo crec que no us ho acabareu tot plegat el que hi ha i coses que estem deixant en el tinter. Però jo penso que per acabar aquest bloc més de recomanacions del país, suposo que molta gent sabrà, si no ho expliquem. Al Pirineu, durant els segles XVII, XVIII i XIX, sobretot, la societat vivia molt de la producció de ferro. Evidentment, era una societat eminentment agrícola, era una societat que es dedicava a la ramaderia, però també hi havia mineria que extreia producte, que extreia material per fer després ferro. I és molt, molt típic al territori pirinenc trobar al llarg i ample de la serralada, des de temps medievals, que hi havia fargues que feien doncs, per fer doncs, el ferro. No? I penso que una de les coses que es poden fer és visitar, per exemple, la Farga Rossell d'Andorra, que també dona la possibilitat de veure com funcionava una d'aquestes fargues pirinenques, com era el procés aquest de l'extracció del ferro, de la preparació final d'aquest producte, i veure una cosa que, per molt que hagi evolucionat al llarg del temps, fins a arribar al segle XIX, etc., ja des de temps medievals tenim molt ben documentada l'extracció de ferro i de pagament de censos amb ferro a les valls andorranes i altres valls pirinenques. Per tant, és interessant i també és això que dius, força desconegut, no? si vas a Andorra a fer turisme, no t'esperes anar a visitar una farga de com funcionava l'extracció i el procés del ferro, i realment jo que penso que és una bona opció i conèixer una cosa que és força desconeguda abans d'aquest procés més industrialitzador.
Escolta, jo no he pujat gairebé mai a Andorra i estic fart de la xafogó d'aquí de Barcelona, àrea metropolitana, etc, etc. Allà què em trobaré? La jaqueteta per la nit o què farem?
Lo bo que hi ha és que els vespres refresca, que és això el que falta sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el que més es troba a faltar, que quan arriba la nit com a mínim dius bueno, poder descansar aquestes nits tropicals que no deixen. Andorra, com que és una vall força tancada, quan hi pica el sol durant tot el dia, les temperatures pugen bastant, també fot bastanta calor, però hi ha la sort aquesta de que a la nit normalment es pot dormir més perquè refresca més i sempre... Val la pena tenir-ho en compte, i sobretot que posis una calor més seca, no és una calor tan humida, no és aquesta calor que tot el dia no t'has enganxat per tot arreu, no? Que poses la mà a la taula i sembla que t'hagis d'endur la taula, allà potser fa calor, però és una calor més seca, més suportable.
Molt bé. Alberto, alguna cosa?
Sí, no, jo és que portem ja 45 minuts de programa i encara no hem fet el que hauríem d'estar fent, que és fer promoció del llibre de l'Oliver sobre Andorra. Sí, com sabeu, té un llibre sobre les diverses claus de la història d'Andorra, i jo volia aprofitar per fer promoció del llibre i a la vegada una pregunta relacionada amb la història d'Andorra i el turisme. A nivell històric hem estat veient el romànic, la Casa de la Vall... però quins episodis o quins moments de la història d'Andorra creus que encaixen millor amb aquesta faceta turística o de vacances per la gent que compra el teu llibre o que no cal que el compri o que escolti els nostres programes anteriors sobre Andorra? Si ens podies fer recomanacions de fets concrets de la història d'Andorra o fets claus de la construcció de la identitat andorrana, i quins elements es poden visitar sobre aquests fets, tinguin el teu llibre o no el tinguin.
Bueno, jo penso que hi ha molts episodis de la història d'Andorra que són, si més no, curiosos. De fet, jo penso que Andorra ho podem definir com una anomalia històrica, com una realitat política que s'ha mantingut vigent fins a l'actualitat, però més per la sort, per l'atzar i una mica potser per la tossuderia pròpia dels muntanyencs, més que no pas ni pel fet de tenir un gloriós destí prèviament escrit, allò amb lletres daurades, no? Nosaltres, des que Carlemany es va fundar fins a l'actualitat, ens hem mantingut independents, no ha sigut així, i et dic, ha sigut molt més per la sort i per l'atzar, el fet d'estar doncs, situats en un punt que en molts moments ha estat entremig de dues potències enfrontades, entre Espanya i França, tant a l'època moderna com al període més ja contemporani, ha permès que Andorra pogués jugar una mica a dues bandes, o que el fet de que cap de les dues entitats polítiques a nord i sud del Pirineu que volgués... mantenir l'estatus, no volia que l'altre pogués dominar aquesta vall, i per tant això garantia, vulguis o no, la independència d'aquest territori. Hi ha molts moments, hi ha moltes claus explicatives d'aquesta història andorrana. Evidentment, les medievals són fonamentals per entendre quins són els trets bàsics que permeten que a poc els bisbes d'Urgell vagin construint un feu episcopal que a la pràctica s'han mantingut fins a l'actualitat com a realitat política, evidentment com a realitat política transformada, que ha pres forma d'estat modern, i que des del 1993 hi ha una constitució que garanteix que Andorra doncs, és un estat reconegut internacionalment i un estat de dret, i que per tant doncs, el paper del bisbe d'Urgell com a copríncep i del president de la República Francesa com a altre copríncep és més nominal que no pas efectiu. Tot i així, si no entenem la part medieval de la història d'Andorra, aquesta part que explica aquesta trajectòria de com entre els comtes de Foix i els vescomtes de Castellbó, que eren una aliança, van anar intentant treure benefici d'una propietat que era pròpiament el feu episcopal dels bisbes d'Urgell, ens costarà entendre per què avui en dia hi ha aquesta figura del doble copríncep. No és que es posessin d'acord en un moment determinat i diguessin, no, mira, saps què? Per no discutir-nos, tu seràs mig copríncep i jo seré altre mig copríncep. No, això va venir doncs, per unes arrels medievals, una història medieval que cal conèixer, i sobretot per aquest procés dels segles XII i XIII, que hi va haver una guerra entre aquests dos senyors que al final doncs va acabar amb uns pactes que doncs, van ser més o menys d'acord mutu de repartiment. una vegada hem conegut aquesta Andorra medieval, podem començar a entendre després com la pròpia societat andorrana dels habitants de la vall i d'altres territoris comencen a prendre forma pròpiament a unes institucions que els representen, un consell que és representatiu dels habitants de la vall. Això passa a molts llocs, a molts territoris, i de fet els senyors, els monarques, el que sigui, el que fan és reconèixer els privilegis d'aquests habitants per reunir-se, però això també explica per què en un moment determinat Andorra pren forma aquest consell de la Terra, que com us deia es reunien els habitants d'Andorra a les portes de les esglésies andorranes i que a partir d'aquí doncs al final el senyor va concedir un privilegi davant d'una realitat que ja era conscient i ferma. I clar, un cop tenim els dos cosenyors i un cop tenim el sistema de govern entre cometes intern, ja podem començar a veure amb molta més claredat el que és pròpiament la història andorrana. Una història que en molts moments ha tingut complicacions brutals, perquè jo penso que en diversos moments ha estat al límit de la desaparició, no només ho dic jo, sinó ho diuen molts altres historiadors, però, doncs, perquè en un moment determinat un tal Felip V també volia imposar el decret de nova planta, i si realment hagués sigut així, doncs això hauria suposat la fi dels furs que permetien aquesta existència d'Andorra com a entitat política diferenciada. Això, doncs, finalment es va salvar, es va mantenir. També a l'època de Napoleó el sistema de coprincipat va trontollar perquè, bàsicament, la Revolució Francesa va tallar el coll al que era aleshores el copríncep d'Andorra, però també aquesta situació es va poder doncs, superar una mica com es va poder, i els canvis que de fet es van operar en aquell moment van servir perquè avui en dia Andorra tingui un copríncep que és el president de la República Francesa. Tot això també doncs, permet entendre com Andorra, per aquestes curiositats, aquest atzar, aquestes anomalies històriques, ha arribat fins a l'actualitat i s'ha mantingut vigent. I llavors ja entrem en aquesta part final de la història dels segles XIX i XX, en què comencen les reformes polítiques, en què la Casa de la Vall, que comentàvem avui, doncs, esdevé un punt central de la història andorrana, perquè allà doncs, s'hi debaten les principals reformes que ha de tenir el país, i de fet en moments determinats fins i tot es debaten a punta de fusell i es fa un setge sobre la Casa de la Vall, tant la nova reforma com el 1933, que de fet ja vam tenir ocasió de parlar-ne, i per tant doncs, també permet doncs, conèixer tota aquesta història si visiteu la Casa de la Vall. I finalment ja si fem aquest recorregut per l'evolució actual del Principat d'Andorra, tot aquest període que us comentava de que amb 100 anys o amb menys de amb uns 60 anys la població andorrana s'ha multiplicat per 10, doncs podreu veure ja com Andorra s'ha anat constituint com a societat més o menys moderna i com s'ha tirat endavant un procés constitucional que permet, doncs, ha permès que Andorra esdevingui doncs, un estat modern i acceptat internacionalment. Llavors, tota aquesta història que us explicava ara una mica resumida, la podeu veure, la podeu entendre si visiteu tota aquesta oferta territorial, tota aquesta oferta cultural que hi ha en el territori andorrà, tant sigui les esglésies per entendre els temples romànics, tant sigui la Casa de la Vall per entendre la construcció política d'Andorra, o tant sigui ja visitar l'Andorra Land Art, que és un exemple de com Andorra s'obre cap al futur a través d'apostes culturals de primer nivell com aquesta.
Oliver, Andorra està de moda?
Andorra està de
moda. Torna a estar de moda?
Sí, però sovint més per coses dolentes que per bones, i això és una llàstima molt, molt gran. És a dir, és molt més fàcil sortir a la televisió per coses dolentes que per bones, i ara Andorra està sortint per coses bastant dolentes, però al final és veritat que si la família Pujol o altres famílies amagaven diners al Principat era perquè interessos econòmics del Principat doncs, ho permetien i ho facilitaven, sobretot els bancs. Però clar, hem de pensar que més enllà d'això hi ha molta més Andorra, que hi ha uns habitants d'Andorra que no són els que ens podem imaginar que són multimilionaris que van amb missals i cotxes cars, sinó que són persones treballadores com nosaltres, i que també al país hi ha una oferta cultural de bona i interessant que val la pena de conèixer, i que això, més enllà de tots aquests tòpics i de totes les conyes que puguem fer, que evidentment doncs, donen, hi ha un peu a molt de joc, hi ha una Andorra que val la pena conèixer.
hi ha destinacions que de cop i volta es posen de moda.
Sí,
jo
sí,
crec
sí.
que en els darrers anys Andorra ha tornat com a pujar i molta gent doncs, està descobrint bueno, segurament moltes sí. de les històries
El fet que quedi potser a prop de Barcelona fa que també sigui bastant fàcil d'anar-hi sense un pressupost molt elevat. De vegades, doncs, mira, pagant la benzina ja hi ets i l'hotel doncs, és més barat que si te n'has d'anar a destinacions més llunyanes.
Molt bé, doncs, estimats oients, ja podeu deixar anar el llapis i el paper, ja heu apuntat tot el que calgui per fer aquest viatge a Andorra. Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés, per aquest resseguiment de totes aquestes ofertes culturals d'Andorra. Moltes gràcies a Alberto Reche.
A tu.
Moltes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperarem per un nou Portes de Troia edicions d'estiu.
Presentador
Sergio Rodríguez.
Historiadors
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so
Salva Soler.